Bona tarda, són les dues. El Taulí es converteix en epicentre dels rescats de muntanya al Vallès Occidental.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
Prop de 200 de les 2.000 persones rescatades pels bombers de la Generalitat són traslladades a l'Hospital Sabadellenc. A més, des de que el Servei d'Emergències col·labora amb els bombers, s'ha aconseguit també reduir la mortalitat en aquests rescats. Ho explica l'adjunt de serveis medicalitzats del SEM, Jesús Cabanyes.
S'han fet serveis en indrets de molt difícil accés, on hem pogut posar un sanitari a intervenir en situacions on les primeres actuacions eren molt importants per la supervivència de la persona o les possibles seqüeles que poguessin quedar, no?, després de la intervenció. Per tant, valorem que és molt d'èxit.
Els dos cossos d'emergències estan en alerta de cara a aquest cap de setmana, moment en què esperen que augmentin molt el nombre de rescats en el medi natural. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat avui tres jugadors més, Adán Gurdiel, Eudald Vergés i Armando Corbalán. En el temps dels esports, en Sergi Parc ens explicarà com han anat aquestes presentacions.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
I l'estat del trànsit a hores d'ara: podem trobar retencions a l'AP7 a l'alçada de Barberà en sentit nord a causa d'un accident. També hi ha retencions a la ronda litoral. I quina és la situació del transport públic? Marc Roca, molt bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no hi destaquen alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Prop de 200 de les 2.000 persones rescatades cada any pels bombers en estat greu o crític acaben al Taulí. Així ho han confirmat responsables del cos des de l'aeroport de Sabadell, coincidint amb el balanç de la col·laboració entre bombers i professionals sanitaris del SEM. De fet, asseguren que el pronòstic dels rescatats ha augmentat considerablement des que els departaments treballen junts. Què aporta el SEM als rescats des de fa 2 anys? Carem Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Aporta un metge que pot atendre els rescatats al mateix lloc de l'accident, reduint la mortalitat i les seqüeles dels atesos. L'adjunt dels serveis medicalitzats del SEM, Jesús Cabanyes, destaca que també han millorat la coordinació amb hospitals com el de Sabadell.
També hi ha una connexió amb la xarxa de salut. Tenim una persona en un lloc recòndit, pot ser al Pedraforca, per exemple, amb un traumatisme greu, i ho podem lligar amb qualsevol hospital de tercer nivell de la xarxa, perquè el metge que està actuant contacta via la central de coordinació de les dues sales, la de bombers i la de SEM, contacta amb l'hospital perquè allà l'esperin. Per tant, unim a la xarxa qualsevol intervenció sanitària allà on es produeixi l'accident, no?, o la malaltia greu.
Dels 2.000 rescats que es realitzen en tot l'any a Catalunya, uns 300 es concentren en el mes d'agost, és a dir, amb una desena d'intervencions diàries. En aquest sentit, els bombers ja estan en alerta perquè aquest cap de setmana, i especialment el següent, podrien ser els de més afluència al medi natural. El cap dels GRAE, Oriol Vilalta, admet que la presència als boscos i altres indrets naturals es manté després de l'ascens registrat durant la pandèmia.
Però allò que la gent va descobrir, que és anar al medi natural, nosaltres, en quant a número d'intervencions, que els rescats són tots de diferent gravetat, s'està mantenint. És a dir, vam fer un salt dels 600-700, ara ens estem situant entre els 900, gairebé 1.000, són 990 i escaig els que tenim en mesos d'agost del 2020 i 2021, i el que veiem és que el nivell aquest s'estabilitza, que no tenim una baixada fruit de dir, ostres, doncs ara hem començat amb el confinament però ja ens n'oblidem, sinó que la tendència augment es manté.
Els bombers compten amb dos helicòpters medicalitzats, un a Sabadell i l'altre a la Seu d'Urgell. També tenen el suport d'un helicòpter amb un infermer a Olot i un sanitari especialitzat en emergències a Cerdanyola que se suma als equips de terra.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
En clau municipal, els veïns del carrer Sant Domènec, al barri de la Creu Alta, reclamen una pacificació completa del carrer. Avui mateix l'Ajuntament ha retirat les places d'aparcament que hi havia a la via i hi ha pintat el terra assenyalant-lo així com una zona prioritària per a vianants. Aquesta solució, però, no agrada als veïns, que consideren que si no es posen pilones a la carretera, els cotxes circularan pels carrers a velocitats molt altes. Laia Cardial, veïna del carrer, explica què els ha respost l'Ajuntament a aquesta petició.
De moment no està previst, ja veurem. I llavors això implica que, bueno, si els veïns protestem i ens hi fiquem i ens queixem, doncs se tornarà a replantejar, en lloc, crec jo, de fer-ho bé d'entrada, perquè al final ficar dos elements dissuasoris a l'inici del carrer, al mig i al final, no costa tant i redueixes molt la velocitat.
Una altra de les grans reivindicacions del carrer és l'ampliació de l'amplada de les voreres, que fan 75 centímetres i dificulten la circulació de persones amb mobilitat reduïda o de persones amb cotxets. I precisament seguim parlant de l'Ajuntament, perquè ha activat un nou dispositiu per reforçar la neteja dels carrers durant aquest estiu. L'objectiu d'aquest nou dispositiu és recollir totes les fulles que cauen fora de temporada degut a les altes temperatures d'aquests dies i evitar també d'aquesta manera l'acumulació de fulles a les vies i als carrers de la ciutat. El dispositiu funcionarà entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada i es combinarà l'escombrat manual i mecànic. El servei es complementa amb l'ús d'un camió cisterna per netejar determinats carrers i avingudes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Mare de Déu de les Neus ja fa 100 anys que té una imatge seva exposada en un carrer del centre de Sabadell. Així ho commemoren avui els veïns, amb el centenari com a motiu principal de la celebració. A més, és el primer cop que la cita es podrà fer al carrer Mare de Déu de les Neus des de l'esclat de la pandèmia. Els altres dos anys s'havia limitat a una missa a la Puríssima.
La Verge està exposada en una capella a la façana d'un immoble. La seva història, però, es remunta quan l'avi de la Neus Salvó va comprar la finca. Ho ha explicat aquesta emissora.
Li van dir que hi anava també inclosa una verge que l'havien trobada en el Regarot d'en Sal, que era el Regarot d'en Sal, passava per aquí la casa antiga que deia Can Sal. Però en l'escriptura no hi constava. Que de paraula els hi deien que aquesta imatge doncs quedava per ells, que anava inclosa amb la finca. A partir d'aquí doncs van tenir l'imatge. I hi havia una petita capella que donava al carrer amb l'imatge.
La verge original, de fusta amb cobertura de guix, ha patit ja 3 rehabilitacions. La primera després de ser molt malmesa durant la Guerra Civil. Ara es troba dins de l'habitatge i només s'exposa el dia de la patrona, avui. A fora, però, sempre hi ha una recreació de guix perquè el barri tingui ben present la seva devoció. Segons Salvó, la seva família mai s'ha plantejat retirar-la.
Em creu que no. A més, hi havia devoció al veïnat. Tant és així que hi va haver una època doncs, que inclús es va fer una petició de cara als veïns i enviada a l'Ajuntament perquè canviessin el nom del carrer. En nom de dir-se Viladot, que era d'un antic propietari, que hi poséssim carrer de la Verge o Mare de Déu de les Neus. I l'Ajuntament no va acceptar.
La celebració del Dia de la Mare de Déu de les Neus arrencarà a les 8 del vespre amb una missa a la Puríssima. Tot seguit, ja al carrer, es farà la lectura del Rosari i el Cant dels Goigs. Finalment, se servirà coca i horxata.
Un parell de punts de fora de la ciutat. La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ha detingut aquest dijous a Barcelona 2 agents del cos per un presumpte delicte de detenció il·legal, tortures i lesions, i n'investiga 4 més per un presumpte delicte de detenció il·legal i tortures, segons informa el cos en un comunicat enviat aquest divendres. I, per altra banda, continuen les conseqüències del viatge d'aquesta setmana de la presidenta de la Cambra de Representants nord-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, una illa que la Xina considera territori propi. La Xina ha anunciat avui 8 mesures en l'àmbit judicial de canvi climàtic i en alguns mecanismes de seguretat. La decisió afecta, entre d'altres, les converses militars d'alt nivell, la cooperació de la repatriació d'immigrants il·legals, en l'assistència judicial penal, en la lluita contra els delictes transnacionals i les converses sobre la lluita contra el canvi climàtic.
Esports.
A El centre d'esports continua amb la roda de presentacions dels nous fitxatges. El Corte Inglés, el torn ha estat per Adán Gurdiel, Eudald Vergés i Armando Corbalán. Marxem cap allà, Sergi Parc, molt bona tarda.
Què tal, Helena? Bona tarda. Sí, fa una estoneta que ha acabat aquesta presentació de tres jugadors que ja van jugar l'altre dia en l'amistós contra el Prat. Gurdiel i Vergés ho van fer de titulars i Corbalán va jugar durant la segona meitat. Tots tres han mostrat la seva satisfacció d'haver-se incorporat a l'equip i les ganes d'assumir, sobretot, la responsabilitat, en el cas de Gurdiel i Corbalán, per la seva experiència contrastada i veterania. De fet, són dos dels jugadors més grans de la plantilla actualment amb 28 anys. I en el cas d'Eudald Vergés, per reivindicar-se després d'anar de més a menys l'any passat amb l'Andorra. D'altra banda, Helena, avui ja s'ha entrenat l'última incorporació al central Pelayo Suárez, d'aquí en aquest acte de presentació. El director esportiu Gerard Escoda s'ha mostrat satisfet per la seva arribada. Per la resta, poques novetats en la posició del central, sense que s'hagi desbloquejat encara la situació d'Eric Montjonell al Girona. Sí que hi ha més notícies respecte a la posició de davanter. Escoda ha mostrat per primer cop interès en públic per la figura de Manu Nieto, de l'Andorra, i atenció amb la situació d'Adri González. Escoltant el director esportiu, sembla cada cop més clar que Haaland acabarà al Mallorca.
Jo crec que no res té a veure que tingui una possible oferta del Mallorca, però en aquests moments veiem més clar l'opció del jugador juvenil. Vale? Llavors, bueno, estem en aquesta postura d'escoltar el Mallorca. Nosaltres creiem que pot ser una bona opció per ell, perquè també les condicions que ens ofereix el Mallorca també poden ser bones pel club, i estem en aquest impàs. O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra, simplement que en aquests moments l'Ian segons els tècnics, està un palet per davant.
Per tant, Escoda situant el juvenil Ian Martínez una mica per davant d'Adri González. I finalment, sobre la situació de Marc Navarro en període de proves, Escoda ha assegurat que continuaran valorant si es queda o no en els pròxims dies aquí al Centre d'Esport Sabadell.
Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda.
Fins ara, Helena.
I d'altra banda, l'Eix Coc ha parlat obertament als micròfons de Ràdio Sabadell sobre la seva sortida del centre d'esports. El tarragoní, recordem, va anunciar fa uns dies que no continuaria la nova Creu Alta i ha acabat fitxant pel Fuenlabrada de l'altre grup de la Primera Federació. El de Vilaseca ha explicat els motius de la seva marxa a terres madrilenyes.
No només miro el tema econòmic, que és potser la gent que també parla, no, s'ha ido por dinero, tal, no és així. Al final jo miro moltes coses. Jo he mirat que la meva família estigui bé, que econòmicament estigui bé, està clar, però que també el projecte esportiu sigui interessant, perquè jo vull seguir creixent i vull optar a les màximes coses possibles, no?, dintre d'aquesta categoria. I al final jo crec que el Fuenlabrada ho reunia tot això.
L'entrevista completa la podeu recuperar a l'última edició del podcast del Motel Suís. Més qüestions en un format més breu, però no deixem el centre d'esports perquè el juvenil Arlequinat ha començat amb bon peu al torneig de Sant Roc d'Arenys de Mar. Els de Marc Nomen van remuntar el gol inicial del Badalona i es van acabar imposant per 3-1. Avui, segon partit d'aquest torneig amistós contra el Nàstic de Tarragona a partir de 6:15. I en ciclisme, David de la Cruz perd temps a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. La jornada d'ahir passava per l'ascensió al Picón Blanco i el sabadellenc va entrar a meta a més de 3 minuts del guanyador, el francès Bastien Tronchon. A la general canvien el liderat, que ha passat a les mans del rus Pavel Sivakov, mentre que de la Cruz és 35è. Avui en marxa la penúltima etapa amb un recorregut de 169 quilòmetres entre Torresandino i la ciutat romana de Cluny, sense ports de muntanya, però amb un final que acaba en pujada. I encara en ciclisme, el sabadellenc David Domínguez disputa demà el Tour de Savoia Montblanc, una nova cita internacional en el calendari de sub-23. Després de la seva participació al Giro de la Vall d'Aosta fa 3 setmanes, el ciclista de la Fundació Alberto Contador afronta aquesta exigent prova d'un dia amb un recorregut de 139 quilòmetres, 4 ports de muntanya i uns 4.400 metres de desnivell.
El temps.
Quin temps! ens ha de fer en les pròximes hores, li preguntem a l'Esther Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un temps força inestable. S'esperen ruixats i xàfecs que, si bé s'estan iniciant a punts del Pirineu i Prepirineu, ràpidament doncs afectaran a altres punts, especialment de la Catalunya central, prelitoral central i nord, i posteriorment hi ha la possibilitat de que al vespre arribin fins a punts del litoral i de ponent. D'altra banda, la intensitat serà en conjunt entre feble i moderada, però localment podrà ser forta a tot aquest sector, sobretot del centre del territori, prelitoral, altiplà central, Pirineu, Prepirineu i especialment l'oriental, on fins i tot hi ha la possibilitat baixa de que sigui torrencial, és a dir, que es puguin superar els 40 mil·límetres en només mitja hora. Sovint vindran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, així com de ratxes fortes o molt fortes de vent. En quant a la temperatura, ha pujat força ara fins a migdia, però a partir d'ara, a mesura que vagin arribant els núvols i també els xàfecs, anirà refrescant. De moment, això és tot.
Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar a les 4 amb els butlletius informatius i a les 7 del vespre amb el Notícies Vespre i la Karen Madrid. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm